A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, a Equador de la setmana, per alguns, benvinguts aquí a la tertúlia. Tinc un tertulià que està al punt d'arribar, el Jordi Barceló, que segurament ens està escoltant per les ones, i ja tinc aquí amb mi l'estudi, diré, un veterà dels tertulians que tinc aquí, que sempre és un plaer tenir-lo amb nosaltres, Denis García Vella, benvingut.
Bon dia i gràcies per invitar-me i que tot... A veure si parlem coses bones que siguin positives pel país, que és el que a mi més m'agrada, això.
Aquí estàs com a casa. Parlant de coses positives, l'altre dia hi havia un homenatge que et va fer el Futbol Club Andorra per els anys que tu vas ser president del Futbol Club Andorra. Deies una frase que dius que no vols morir-te sense veure el Futbol Club Andorra primera. Dius, bueno, impossible no és, però bueno, hi ha camí per recórrer.
Fàcil no és, també, és veritat. Però jo tinc molta il·lusió i m'agradaria molt, perquè jo, la veritat, que n'hi ha coses molt positives, molt bones, però el futbol, per fer conèixer Andorra com el futbol, no n'hi ha un altre vessant, en respecte de la ràdio, de la premsa, de la televisió, tot. El futbol, avui en dia, arriba a tots els rincons del món. I estan a segona, perdó, com està ara l'Andorra, a donar un gran caché a Andorra, tindre un equip a segona. Però a mi el que m'agradaria és veure la primera divisió. Jo vaig patir molt amb l'Andorra, Jo vaig ser, i anant representant l'Andorra, jo vaig guanyar la Copa de Catalunya a l'Espanyol, a la final, que era... I l'entrenador de l'Espanyol era l'Antonio Camacho. O sea que... Però me va costar molts diners perquè no volia mal la política... Van el bingo el va muntar l'Antonio Roger, que era president de l'Andorra. El govern, quan veia que donava diners, li va treure tots els diners a l'Andorra i se'ls va quedar per amb ella. L'Andorra el va deixar a zero, ni subvenció ni res. Diu, aquí no volem, la ministra Déu la tingui en pau en aquell moment, i diu, aquí no volem futbol, aquí volem que siguin, a més que juguen per la gent d'aquí del país i això. Vale? Ni que pagues tu ni que paguem nosaltres. No?
Bueno, la visió de futur potser no la tenien en aquell moment.
No, segur que no la tenien.
I errada, perquè ja sabem, doncs, el bàsquet, el futbol i altres esports doncs, han fet créixer el país, com tu ho dius molt bé.
El bàsquet, el hockey, el rugby, tots, n'hi ha lloc per tots aquí. I el futbol, jo, ara que jugo aquí on estem en camp, està portant una quantitat de gent als parques, als bars, estan encantats, les botigues se coneixen, estan adonant vida. Jo crec que des que han pensat que venia a jugar a l'Andorra aquí, estan construint bàrbarament aquí en camp també.
Això, ara en parlem justament del... El Futbol Club, doncs, està posant elogis per al camp justament de la federació que s'ha fet nou aquí en camp. Doncs bé, aviam quin acord troben a nivell econòmic per utilitzar el camp també, perquè bueno, tot val diners, per dir-ho d'aquesta manera, però bueno, aquí, com deies tu, tothom hi guanyarà.
Tothom hi guanyarà. I la federació el que ha de fer no apretar-li molt al Futbol Club Andorra per jugar aquí al camp en camp, perquè també és un valor afegit que té al camp i serà un ben pel país. I l'Andorra pues, és el promotor del futbol en aquest moment a l'Andorra. Com la Lliga Andorrana. La Lliga Andorrana també han de treballar més, posar més jugadors de casa, no comprar tants jugadors de fora. Un mínim de 4 jugadors ten de posar cada setmana fixos a la Lliga Andorrana. Veràs com millora el futbol també d'aquí del país. Són coses que s'han d'anar polint. Jo veig que entre el president i els clubs i això, posar-se d'acord i fer aquest avanço per que juguin jugadors d'aquí, de la cantera, de la base, que gasten molts diners. La federació gasta diners per formar aquests jugadors que puguin jugar a la selecció i arribar a la selecció a un lloc més adient.
Del que dius, de fet, ara, quan es va començar la temporada, va haver-hi clubs que van tenir problemes amb les quotes d'immigració, justament.
Pues que agafen de la base.
No hi havia, diguem, cupos per dir-ho així, i de fet ja em sembla que és el futbol club del, el futbol del Pas a la Casa, que té problemes per tenir una plantilla completa per poder jugar partits. O sigui que,
malament.
Que et dius, malament ja per la Lliga Nacional, per dir-ho així.
Ho sento pel Pas de la Casa, que jo no vull cap mal a cap club, i que li ajudin. Però jo demano que tots els clubs i la federació que se'n posi, i quatre jugadors cada setmana a cada club han de ser titulars als seus equips d'aquí del país. Si pujarem el futbol andorrà cap amunt, que és el que se mereixi.
Sí, és cert que, el que després és una cosa que jo està, del que estàs dient, que estava pensant, dius, clar, tu pots cedir jugadors d'un altre club per fer un partit en aquest club que té mancança, però clar, aquí hi ha, entre cometes, conflictes d'interessos, perquè dius, si estàs deixant un jugador per fer dos o tres partits en un altre club, si després tens que jugar l'un contra l'altre, què fas?
Sí, és malament. És que tots els clubs, la solució està ben fàcil, agafar de la base, que la federació se'n cuida molt, en fent camps, tenen entrenadors, i tota la base ha de pujar cap amunt. Jo, quan jo vaig estar, va sortir una olada de jugadors ben bons que han estat a l'Andorra i han fet internacionals i bons jugadors, pues que han de fer això. Ha de canviar la política del futbol andorrà, de la Lliga Andorrana ha de canviar la política.
Sí, aviam quina relació doncs, bona hi haurà i quina bona entesa, perquè tant el Ferran Vilasec i el Jordi Feliu estaven d'acord per a que això doncs vagi prosperant i que tothom en surti, diguem, guanyador.
És que és lo lògic, és lo lògic.
Bueno, veurem. Una cosa que està doncs generant una miqueta d'atenció, ho parlàvem abans de començar el programa, dius, bueno, hi ha hagut l'Andorra Cycling Masters el cap de setmana passat, s'està rumorejant una suposada despesa de 1.200.000 euros, aproximadament. Dius, clar, el senyor Torres diu que per confidencialitat no es donaran els números per al reportatge que es farà i tal. Clar, la cosa, dius, aviam, si aquests números són més o menys dintre la realitat, clar, són molts diners per un esdeveniment molt puntual. Després, quin retorn a sobre aquesta inversió feta es podrà mirar, també?
Bueno, jo, el meu punt de vista, crec que són molts diners, però també dic que fer coses novetoses, com ha sigut això, perquè eren uns dels quatre millors corredors de ciclisme, pues, fet aquí aquesta cursa és important. Però, clar, és que no sé si n'hi ha diners per tot, perquè jo una cosa que demano per Andorra és que deixem construir també molt coses d'aquestes i no avancem en les carreteres. S'ha d'avançar en carreteres, s'ha d'avançar en que una mobilitat anterior que sigui més adient, perquè ens estem retrasant això. Jo això vull que hem de prendre mides per avançar en carreteres i que això mire, el trànsit està molt fotut i metre aeri, no se fa res, no d'això, no de l'altre. De construir carreteres noves. Veus una grua a la muntanya, els quatre dies veus un poble al costat de la grua aquella, però carreteres no milloren. Estretes, poques, no arribes, cua cap amunt, cua cap avall. Sí, estan fent el desvio de la Massana, el desvio de Sant Julià, però s'han de fer nous vials.
Nous vials amb el cost, els terrenys privats, com es fa, quin acord es troba, si es compren... Clar, l'equació és complicada, perquè, per el que dèiem abans, el diumenge passat sí que hi ha hagut comunicació per part de govern, per part de comuns, dels talls de trànsit, de lo que implicaria doncs, aquesta prova que es va fer, però també la gent o no s'informa o no es vol informar, però rondina per rondinar, perquè si dius un diumenge i estàs avisat des de fa una setmana que en aquests talls, dius, i et fiques a dintre a l'embús, també és dius, escolta, no es pot dir que ha sortit així com un conill del barret d'un mag, no? Per dir-ho de manera.
És que n'hi ha un refrany que és ben veritat. País petit, infern gran. Perquè per criticar i per posar peros tots estem disposats, però hem de mirar, pues, fer coses també. El fer coses noves al país també li va bé. Jo quan vam fer la mostra gastronòmica aquesta que han fet a les Caldes m'ha encantat. He tingut un eixi important. Pues aquestes coses a mi m'agrada que se facin coses novetoses i això. Si ha costat molts diners, clar, això ja no ho sé. Com no ho sé, a mi no sé el que ha costat.
Parlaves de coses noves o de coses que ja s'han fet, que ara tornarà doncs, al Shopping Andorra al mes de novembre.
Molt bé.
Molt bé. Ara, també parlem de... Ostres, dius, tothom critica que es fa servir noms que no són catalanitzats. O sigui que el Shopping Andorra, el Cycling Masters, o sigui, l'Andorra Tast, dius, caram, volem defensar la llengua i a partir d'aquí creem esdeveniments per desestacionalitzar i no tenim el nom catalanitzat, per dir d'una manera, o en català, que també pot fer ganxo. O sigui, que ja. Ens tirem pedres dintre el barco, per dir-ho així.
En això, pues, home, jo crec que al veure i aquestes paraules que tu dius ara, pues jo crec que ja els polítics i això ja posaran un fil a l'agulla. Ja miraran de que hi hagi més noms andorrans, noms que treguin exterior, però que siguin ben catalans, que siguin l'idioma del país. Això també és important. Bueno, ja han millorat, perquè últimament estava molt deteriorat, però ara ja han obligat a parlar de cara a l'exterior, que el servei de cara al client, pues, que parli més català, i això jo crec que també això és una cosa que han aplicat que a mi principalment m'agrada passi això.
Jordi Barceló, benvingut.
Bona tarda, bon dia. Bueno, no. Disculpeu el retard.
No, l'important és arribar, o sigui... No. Sí, sí. Una cosa per tu, la música no té idiomes, per dir-ho de manera.
No, és curiós, eh? És internacional, és l'únic llenguatge que no cal saber l'idioma per poder-lo entendre.
O sigui, que el que volia crear l'esperanto, no sé si us en recordeu, sí, d'aquest idioma que es volia fer per Europa... Ha fallat el projecte, perquè amb la música ja tenia l'idioma universal, per dir-ho així.
Bueno, tot i així, ja sabeu que nosaltres estem acostumats a escoltar la música occidental. La música occidental té 12 notes, però si ens anem a les músiques, diguéssim, àrabs o les músiques que venen de provenen dels països de l'Orient, diguem, ells tenen més notes. Ara no et sabria dir exactament, potser diré una data que no és correcta, però crec que tenen 17 notes. I dius, ostres, com s'escolta això? No? Bueno, nosaltres treballem en una escala que se'n diu l'escala, diguéssim, temperada, no? Està feta amb 12 talls, no? I allà doncs, en tenen més. Per tant, del do al re... No? Que tothom sap, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no? Del do al re, ells tenen allà entremig tres notes.
Del que dius, i per als pocs coneixements musicals que tinc, i el meu avi és el segon tirar les orelles, a nivell d'octaus, per exemple, per la veu, com ho fas? Aquestes 17 notes?
Una octava no deixa de ser una octava, és la mateixa nota, duplicar, o sigui, si mirem les freqüències, sabem que la nota que utilitzen els violins o els instruments per afinar, que diem, és l'A, a 440. Pues saps que si el L'A, la corda aquella vibra a 400 vibracions per segon, a 440 vibracions per segon, genera un so que és el L'A, el que tots coneixen com a l'A. Si aquella corda, en lloc de vibrar a 440, vibra a 880, que és el doble, sonarà el L'A de l'octava superior. Però és entremig de tot això, els talls que hi han són els que defineixen les notes que entenem com a do, re, mi, fa, sol, la, si, no? Amb la música, diguéssim, oriental, no? O, segons, sobretot per la part d'Orient, sabem que els talls, per això, quan sents, per exemple, una música àrab, la sents amb aquesta... té aquesta peculiaritat, no? De la... Sí. I ells estan fent notes. No és que els hi vagi a vibrar tot. No, no, no. Són les seves notes.
Són notes d'ells.
Sí, sí. I els propis instruments que tu veus, no? que ells utilitzen, doncs ja estan pensats en això, no? Estan més propers poder a Occident, més propers cap a la instrumentació flamenca, no? Els flamencs poder són els que més s'apropen a aquest tipus de sonoritat, no? És curiós, podríem parlar...
Sí, bueno, bastant, cada dia s'aprenen sí, coses, sí. Per dir-ho així. Estàvem, ara, quan t'estaves incorporant nosaltres a l'estudi, estàvem parlant, doncs, de tots aquests esdeveniments que, malauradament, no s'utilitza un nom catalanitzat. Ara tenim el Shopping Andorra.
Shop-in.
El Shop-in, sí. Podies fer vine a comprar Andorra, no? Per dir-ho.
Sí, jo no entenc per què fem aquestes coses.
És,
Sí, el parlar es fa parlant. No? Volem defensar la catalanitat, no? Del nostre idioma, i després utilitzem coses per donar-li més força, però és que ha de tenir la mateixa força.
Sí, busqueu. Ara aviat tindrem el Festival d'Orga, si no m'equivoco malament, i que ja ha començat el Festival d'Orga, o sigui que la gent ja sap a lo que va, no?, per dir-ho així.
Busqueu una paraula que genèrica que pugui jugar amb els dos, amb una paraula que sigui internacional, no? Piano és piano per tothom, tothom sap el que és un piano, no?
Sí.
Parlant de piano...
Això és internacional, eh?
Sí. Parlant de piano, bé, instruments restaurats, hi ha hagut el piano de Ràdio Andorra,
sí.
L'harmònium de Sant Esteve, dius, clar, això és una feinada, un cost, però també és un instrument que... val un cert valor econòmic, però també una part de patrimoni, potser més que el valor econòmic.
Jo crec que això és important, no? Conservar el nostre patrimoni és important.
Importantíssim.
És importantíssim, no? Evidentment, no, jo amb la restauració del piano no s'ha buscat, tinc una mica de coneixement d'això, no s'ha buscat que la seva restauració impliqui que el puguis utilitzar com si fos nou, això està clar que no. Però per què no puntualment poder... Hem de contextualitzar en l'època en la que aquest piano era, no? El procés de fabricació d'aquests pianos estava pensat per un tipus de música que no és la que actualment, diguéssim, s'utilitzen els concerts, tant de clàssic com de modern, no? Per tant, has de contextualitzar en aquest piano per quin estil de música l'utilitzaràs per tocar, no? No l'utilitzaràs per fer un concert de jazz, perquè no és un piano per aquest estil. Ja la maquinària no està concebuda, diguéssim, per aquest estil, no? I la manera de tocar que tenim els pianistes actualment. No?
Això el que dius tu, Jordi, és una miqueta com en cuina, no, Denis? Dius, sí. el que volies cuinar fa un segle enrere, dius, avui dia ja no ho faries de la mateixa manera, no, perquè clar, ja no tens els estris.
Ha evolucionat tant això també, ja, el que diu ell, que tot evoluciona. La cuina ha sigut un canvi abismal ara. I n'hi ha una tendència de la cuina que jo crec a l'any 50 d'aquest segle ja no haurà cuina a casa, ja tot vindrà cuinat, perquè també estic veient que està avançant la truita espanyola, ja te la compres feta al supermercat i sí, sí, li posen dites que no...
Que bona que surt.
No se fa malbé. N'hi ha una quantitat... Bueno, vas a Mercadona, que ja té prou publicitat, està fabricant una quantitat de menjar enorme, que pots anar i ja compres menjar. El compres, portes a casa, està canviant això. Per això dic que això ha canviat abismalment. Però abans també se feia cuina molt bona i també se treballava molt. No era cos avanços que tenim actualment, però jo coneixo ja de molts anys a darrere que n'hi havia bons restaurants i se menjava de meravella, i cases que cuinaven molt bé i se menjaven molt bé també.
Del que dius, em ve al cap una persona que ha sigut una, no diré de les referents, però que ha deixat molta petjada a nivell de cuina casolana aquí a Andorra, ha sigut la Quima, a Santa Coloma.
Sí, una bona cuinera, i que anava molta gent allà a menjar una cuina casolana que feia aquella dona, encantat. Aquesta dona no ha perjudicat a la cuina andorrana, li ha donat boom cap amunt, però de bo, i moltes més persones que han treballat la cuina ja ha millorat molt, perquè, clar, antigament tampoc no havia tanta variació de menjar, ni tenies accés a comprar-li tot. Avui ha evolucionat tot, tant que tot ha millorat.
Però del que dius potser és un problema de societat, que es treballa més, home i dona treballen,
sí,
hi ha menys canalla també,
molta menys.
Vas a lo ràpid, per dir-ho així,
sí,
tot el problema del menjar processat i el que hi ha dintre també.
Que no és tan bo, el processat no és tan bo com el natural que se fa al moment i en casa i tot això. Això canvia, però els paladars també estan canviant, el que digueu, la parella treballa. No tenen tants fills, però també la gent també té més gossos, també s'ha de cuidar, que són animals i que se creixin, ja s'han de cuidar, han de treure a passejar, fer les seves necessitats i tot això. Tot ha canviat, ha canviat, però molt. Estem canviant, la humanitat està canviant abismalment i a passos així cantats.
Sí, això també tu veus, Jordi.
I tant. Això és a dir, el canvi dels hàbits socials, de la cultura, no? De tot això, cada vegada tenim més contacte amb el que està allunyà i ho tenim molt a prop, no?
Sí.
I això genera uns canvis que si abans els notàvem perquè van descobrir Amèrica, no?, i semblava, i ara te'n vas a
Amèrica
i en 3 hores ja estàs allà per dir alguna cosa, no? Poder no, però no fa gaire, no?, amb els avions aquests.
Amb el Concorde, sí, amb 3 hores i eres.
Estaves allà. Però ara, amb el canvi social és tan abismal que les costums també s'estan com una mica adaptant a aquests canvis, no? La gent viu més lluny, per tant, té menys temps per poder anar a casa i cuinar. A més, hi ha tot el factor, diguéssim, comercial, no?, les superfícies comercials, inclús els restaurants també, no?, que ja fan els plats perquè te'l puguis emportar, escalfar amb un microones, amb una ja sèrie està. De coses que això fa, és que ni fa 30 anys ja no hi eren.
No hi era,
ara,
no hi era, vegada, no hi, res, clar, res de tot
ara
això.
Ara trobes croquetes al supermercat, allò que sembla escut de l'àvia, no?, com si fossin fetes d'avui mateix, no?, i tot té un procés, no? I amb la música passa igual, i amb la llengua, i amb
també tot, avança tot, molt la música.
A l'ús social en general, no? Els hàbits socials de la gent estan canviant d'una manera abismal. Inclús les noves construccions que estan fent, no?, de pisos i tot això, ja la cuina passa a ser com una cosa més, diguéssim, integrada en el menjador. Per dir-ho,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Va dir, sí, hi ha una cuina, més que cuina, és una vitroceràmica per escalfar alguna cosa i poca cosa més. Ja no hi ha la cuina en si, jo recordo que és la meva àvia, la cuina anava amb carbó.
Ja,
és a dir, amb llenya.
Tant, ni tant.
És a dir, això encara ho puc jo recordar de quan era molt petitet, no? Però
cuina de carbó.
Però és que d'aquí, de llavors a ara, en sí. Qüestió de, què diré, 50 anys, i això en la història de la humanitat és absolutament un zero. Ostres, en 50 anys s'està fent un canvi i anem cap a molt més, no? Això, bueno, ho pots veure com una cosa positiva o pot espantar.
Ara que parles de cuina de carbó, Jordi, a mi em ve present un restaurant a Barcelona, no donem noms perquè ja té prou fama i fa prou de temps que existeix, sí, que entres al restaurant i passes per la cuina, o sigui, passa el cantó que és de carbó, que és immensa, sí, i et sorprèn, dius que...
Ah, després em passes l'adreça.
Ja ho diríem amb off, no?
Però el pots dir el nom, home.
Bueno, em diuen els Cargols.
Em sona molt.
Que està al cantó de Los sí. Caracoles, al cantó de la plaça de Reina. Però entres per la cuina i aleshores dius, caram, dius, i a nivell de seguretat et sorprèn que encara ho puguis fer, perquè al segle XXI, avui dia...
I passar per la cuina i tot això. Com... I és grandiós, és enorme, té una quantitat de salons enorme. Jo, el fill, que crec que ara ja és mort, no el fundador, el fill, venia molt aquí al Denis i jo el coneixia molt i jo havia anat molt allà també. Ara no vaig tant. I perquè no vaig tant, perquè tampoc no és segur com abans, anar a Barcelona.
Cert que la delinqüència no ajuda.
Sense rellotge has d'anar sense... Tapa't les orelles perquè igual te les tallen, perquè...
Poder per això hi ha aquest èxode d'immigració cap a Andorra i s'està construint tant, la gent està fugint de tot això i venen cap aquí, que aquí s'està molt bé, aquí no hi ha criminalitat.
De moment estem molt bé. Felicitem la policia andorrana, felicitem la policia andorrana que està fent una labor importantíssima, Jo que alguna vegada he parlat amb el director i el diu, jo tot el que puc el faré per tindre seguretat. I la manté. Això m'alegro molt d'Andorra.
Quedem en el món de l'alimentari que estàvem en aquesta conversa. Tenim vinyes a Andorra que s'han recuperat, els romans no eren tontos, o sigui, ja ho tenien clar.
Ja tenien els romans.
Hi ha cellers, doncs, que es faran tornar amb una part activa i a tenir vinyes. Bueno, diguem, una concretització que seria tenir denominació d'origen del vi d'Andorra, no és tan llunyà. Cert que la producció serà la que serà, però...
Em sembla fantàstic. O sigui, la meva opinió és que he tingut la sort de poder-ne tastar algun, inclús composar una peça a inspirar-me en un d'aquests vins, no diré el nom per no fer publicitat, no? Però de per allà baix a Sant Julià, que és on hi ha hagut més producció, són caves petites, no? Són produccions, diguéssim, de 10.000, 20.000 ampolles, no n'hi ha més. Però bueno, aquí a Ordino mateix, quan estàs pujant a Ordino, tota la banda esquerra, estan començant amb el vi blanc, cuidado, eh?
Ahir té una bona finca, també,
sí,
a Ordino. Jo crec que lo del vi han de plantar més vinyes, perquè ja que s'adona...
Oblidem-nos del tabac.
I que el tabac, això, on deverà donar subvenció al tabac, pues que li adonen a la vinya, i
que planten més vinya. Això ja és productiu i el tabac ja tothom vol deixar de fumar. Pues que ajuden a la vinya i el que inverteixen en tabac, en vinya, i que n'hi ha molta terra encara per plantar aquí a Andorra, i això jo el veria ben bo que se facin més vinyes.
El mal de cap que deien, per exemple, per l'Ordino, Sant Julià és una miqueta més baix i potser l'orientació a nivell de sol també més hores. El problema d'Ordino, també de Sant Julià, gelades, glaçades, nevades i altres coses, la vinya és una miqueta
és
potser
delicada,
més delicada que el tabac.
Bueno,
i es planta però... potser també més tard, o sigui que el tabac creix potser més ràpid també.
Sí, va molt ràpid. El tabac en 2-3 mesos ja està.
Ja tens
fet. I la vinya tarda més temps, és veritat. Bueno, és possible això, però avui en dia no tapen el tabac també perquè no la pedra no... Pues que les tapen les vinyes també, tot se pot fer. Avui en dia, s'avanços que hi ha solucions per tot.
Sí, sí.
Però a mi m'agradaria que Andorra fessin més vinyes.
Bueno, qui sap.
I el ramat que ha de bestiar, d'ovelles, de vaques, això és una meravella veure'l aquí a Andorra. Jo, això m'encanta, que mantinguem això.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Barceló i el Denis García Vell amb nosaltres aquí a la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Amb SEAT l'asfalt no vols que s'acabi. Sempre en voldràs una mica més. Perquè amb SEAT els quilòmetres es fan d'una altra manera. Es fan amb cotxes pensats des l'experiència d'una gran marca. Gasolina, dièsel híbrid, híbrid endollable. Tria, serà un SEAT. Utilitari, SUV, berlina, escull, serà un SEAT. El nom t'ho diu tot.
SEAT Europauto.
Presents a la Fira d'Andorra del 24 al 26 d'octubre. Visita'ns.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb el Denis García Vella i el Jordi Barceló. Bé, parlàvem de bestiar i de ramaderia. Malauradament, doncs, la Fira del Bestiar l'han suspès per el tema del contagi possible. Tenim poc bestiar, millor suspendre una fira que no pas que quedem escaldats, per dir-ho així.
Molt ben fet. Que no li passi res al bestiar i que miren i que se'n cuide, que el bestiar és una vida natural d'Andorra i jo encantat. Jo quan vaig a la muntanya i trobo bestiar d'aquí d'Andorra, m'encanta. El miro, jo he anat a la frontera cap a baix d'Arinsal, cap amunt a l'esquerra, pujant i... Veus bestiar, això m'agrada molt. I ojalà ho vegi més bestiar.
Sí, aquesta dermatosi nodular, doncs que, entre cometes, els animals de companyia la poden transmetre, doncs, al bestiar, cert que, doncs, que ha afegit un greuge complementari a tot el que sent ramaders, perquè, a més a més, què passa? Si tens un animal que està afectat, és tot el ramat que estic que sacrificar.
Això és una pena, eh?
La llàstima és que s'hagi de sacrificar, que no hi hagi... Que haguem de recórrer les vacunes, que no hi hagi algun remei, no? Perquè...
Que maten aquell animal que el té, però el resto...
O que es pugui curar, clar, no? Vull dir, tants avanços que hi ha tecnològics de tot... Anem allò...
Bueno,
està malalt, el matem.
Vacunes n'hi ha, el que passa que tens que vacunar l'animal abans que arribi la plaga, per dir-ho així.
Però era una plaga novedosa que no coneixien, clar, i no estaven vacunats els animals sobre això. Perquè avui en dia els ramaders es controlen molt, eh? I ve el veterinari rutinament,
sí,
passa.
El que no poden controlar és que, clar, hi ha naus migratòries, ja, no, que passen i que són portadores de virus que venen d'un lloc o altre.
Sí, sí, sí.
Això no ho pots evitar.
Ja.
Al final...
És que, sí, abans era tan lluny i ara està tan
ara
a la vora que ha canviat tot.
Clar, qualsevol... Ara tenim mosquits tigre, que això no existia. I les abelles asiàtiques i... Bueno, això... És que, no sé...
Abans als rius n'hi havia cangrejos, barbaritat. Han portat cangrejos americans, els han matat a tots.
Els cargols també, no?
Els cargols, sí, és veritat.
Sí, sí, hi ha molta plaga amb tot això. Bueno, millor no ens posem negatius.
No ens posem dramàtics, diguem. El món és molt gran.
Hi ha coses molt positives.
I avui dia hi ha mitjans de viatjar. Que, de fet, el mosquit tigre, ara us explicaré perquè ho vaig descobrir l'altre dia, van arribar No, perdó, va ser la Vespa Asiàtica que va arribar amb un contenidor de pneumàtics de segona mà des de països asiàtics, o sigui que...
Tela.
I el mosquit tigre també va ser el mateix, no?
Oh. Sí, sí, però és que al final no pots controlar el volumen d'importació, perquè més aviat comprem de fora que no pas nosaltres exportem.
Nosaltres ja no venem res.
Això s'ha de mirar. Però clar, també, com diem, els hàbits socials estan canviant. El perfil de la persona que ve a viure a Andorra no és un perfil d'una persona que treballa a la terra. Ja. Per dir, és una persona que treballa i el que necessita és connexió, bàsicament. Hi ha molts oficis que neixen justament d'aquesta velocitat de les connexions i d'aquesta immediatesa, no? de la informació d'un país a l'altre i dels treballs, no? Ara tenim doncs, aquestes connexions 5G i tot això, que tu pots estar perfectament gestionant una empresa o el que sigui, no? I pots estar en una illa perdut al Carib i des d'allà amb el teu portàtil estàs portant al cap la gestió d'una empresa gegant. Doncs, això propicia que la gent vingui a viure a llocs... Hi ha gent que no li agrada viure amb la calor, que li agrada viure amb el fred, o amb un espai en el que a poca distància d'on te dorm, on te viu, doncs pugui tenir botigues, pugui tenir doncs, tot això que tenim, tota aquesta meravella de país que tenim nosaltres, no?
Del que dius, per la cobertura que tenim aquí al país a nivell de telefonia i de xarxa, dius que pots estar en un refugi a la muntanya i fent negocis a l'altre punt del món.
Perfecte, és que això va estar passant actualment. Hi ha persones molt importants que viuen aquí, que treballen des d'aquí. I...
L'altre dia m'han portat a mi, si, no sé si el podré dir, si no, però ara ja el dic, a veure un colibrí a Ovinyà, que estan fent un colibrí molt important allà, un terreny del Ivo Fité, que és un home emprendedor i molt intel·ligent i que té un poble fet allà, el de cases de lloguer i tot això, meravellós. I estan fent això, un negoci per gent que vulgui vindre a estar allà hospedat un mes, un any, tres mesos, el que vulgui. Tenen 90 habitacions, un menjador gran, cada... habitació on té un estudi per poder treballar dins de l'estudi, tindre una petita cuina també, si vol fer el seu menjar allà a casa, una cosa novedosa a Andorra, però que serà bo de bo.
Això existeix també en altres sectors, en el sector musical, que és el que jo domino, no?
Sí.
He conegut un pianista, compositor, que s'ha comprat una casa d'insal, persona amb poder adquisitiu alt, s'ha comprat un piano, doncs que aquest piano, des d'aquí a Arinsal, ell enregistra allò que està tocant, allò que composa, però el piano físicament, gran cua físicament, no està aquí, està a Nova York. És com, vale, ja, jo, sí, ja després d'això ja puc morir tranquil. Ell toca el piano, que s'ha muntat un estudi fantàstic aquí a Arinsal, no diré el nom, evidentment, no?
Ja.
Allà amb unes vistes espectaculars, allà s'inspira, el piano que té és bo, sí, però no l'enregistra ell. Ell simplement el toca, allò està gravat, totes les dinàmiques, és a dir, el fort piano, tota la sutilesa del que toquen a les tecles, queda gravat i informàticament això passa directament a un altre piano, que aquest sí que és gran i és impressionant i està en un estudi de gravació brutal a Nova York, i allà enregistra allò que està tocant
el contingut que
i no cal viatjar.
Del que dius, de fet,
és molt bèstia.
Ha sigut una extrapolació del que ja es feia en el món de la medicina, que es feia l'operació en un cert lloc i era el robot i el cirurgià estava en una altra punta del món fent-ho, però ara potser doncs, aquesta aplicació deriva a altres funcions, que poden ser musicals, que poden ser altres.
Jo ho aplico, jo tinc un estudi de gravació i hi ha moltes coses que fem de gravació i passes l'arxiu directament a l'estudi de gravació que està a l'Abbey Road i els hi passes la sessió, perquè tots els estudis en general utilitzem més o menys els mateixos sistemes d'enregistrament.
Yeah.
Per tant, passes la sessió d'aquell enregistrament allà i a partir d'allà ells treballen, evidentment, amb la maquinària que tenen allà i poden processar molt més tot el contingut. És que és amb això...
Bueno, qui sap, d'aquí uns anys, a lo millor la tertúlia que fem aquí a Ràdio Valira, doncs cadascú estem, serà sí, amb una punta del món i la fem com si estiguéssim aquí en campi. No, en directe, qui sap.
Estic segur que això ja es pot fer.
Sí,
sí, no,
sí. Això segur que també se'n fa.
Correcte. No tindrem el caliu d'estar els tres junts aquí a l'estudi, però bueno, ja, ja. El programa el faríem també amb una altra dinàmica.
Però estar així és diferent. És viu. El caliu.
Poder veure les persones en persona allò, sí. No amb 3D, no, amb 5D, amb totes les D's possibles, és una altra... No té preu, això, no.
Comentam el tema, doncs, del bestiar. No ho sabia, que el patró dels venders a Sant Francesc d'Assís es va celebrar, doncs, el Dia dels Venders, va donar reconeixement a Lluís Sant Vicente, que portava 20 anys en el cos. El Ferran Teixidor, que és el cap de venders, deia que amb els parcs naturals tindran, doncs, més mitjans també, que també farà falta més mitjans, perquè, clar, el territori que tenim és el que és, i forçosament, doncs, es té que protegir, resguardar, i a la fauna també, no? Ja. Bueno, una cosa important, perquè a vegades el vender és una feina que es fa, però que no és tan potser visible com si fos un bomber, algú del SUM, per exemple, les ambulàncies o policies. És un cos que, no ocult, però que fa feina en l'ombra, per dir-ho així.
Però és molt important. La feina del bander, i més Andorra, que és un país petit i que poden controlar, i això, i el controlen, eh? Qualsevol cosa de desliz no te l'espera i arriben els banders. Són persones responsables i el cos està molt preparat i que fan labor important per Andorra.
No, just completament d'acord.
No, és cert que a vegades sorprèn, no? Gent que ve de fora dius, hòstia, bander, saps? No saben el que és.
No saben ni el que és.
Els hi tens que explicar.
Un dia estàvem a l'escola de música, no? I va haver un ocell que es havia despistat i havia entrat allà a les galeries. I dius, ostres, pobre, i ara què fem, no? L'ocell estava allà, tenia una presa, havia un ratolí enganxat al pic, no? Doncs no sé, i s'havia despistat, havia entrat allà i no hi havia manera de treure'l. Escolta'm, vam trucar als banders i en un quart d'hora els teníem allà.
Ja.
I això, veus, aquí truquen els bombers, no, els banders. I van venir, sí, van venir amb les xarxes, van agafar l'ocell, el van lliurar, i el van alliberar allà on, sobretot no el toqueu, no? Perfecte. I doncs sí, escolta, vull dir que això s'ha d'admirar, que tinguem un cos també, no? Ja no diguem de seguretat, un cos de protecció, que bo, paguem tots, sí. I crec que és en benefici de tots, això... Bueno,
importantíssim.
Parlant de seguretat, bé, es destinaran més efectius policials per lluitar contra el contraband al pas de la casa, perquè bueno, la cosa s'està no anant una miqueta de les mans, però és cert que per caradures no en falten, no? Per dir-ho així.
Quan ve una mica de crisi això passa, i és llaminer també fer una mica
de... La picaresca també, no?
Claro, el contraband a França, la diferència que hi ha de preu al tabac és normal, també gent que ha de viure. Sí. Tothom tenim dret a la vida. Si abans aquí era legal, jo havia conegut homes que posava a la documentació contrabandista i no passava res. Pues, home, jo estic d'acord que sí, que han de controlar i que hem d'estar bé amb els governs, perquè, clar, si no direu, esteu abusant, deixeu vindre aquí, igual, però... Contrabando és un mitjà. Jo no faig, que jo no fem mai ni d'això. Però que dic que també n'hi ha gent que viu d'això. Jo no el trobo malament.
Ah, mentre existeixi aquest diferencial tan abismal, clar. I sobre una cosa petita que pots portar bàsicament amb una bossa, no? Que no sé què porten. Sí.
No, però porta un més gran.
Bueno, sí. O bossa o un fardo.
Allà venen fardos.
Fardo. Al final és, ostres, quan puc portar? O sigui, en un viatge es poden treure amb el diferencial que hi ha, potser guanyen 200 euros. Ja. Estàs tu, 200 euros a un viatge per dia, diguem-t'ho això, multiplica.
Això seria molts diners. Però si passen cada dia ja es controlen, ja es veuen la frontera. Quan passes molt sovint per la frontera te controlen tant que sigui la de baix com la de dalt. I la de dalt, pues, això el controlen més perquè n'hi ha més diferencial. El paquet de tabaco és una diferència abismal.
També potser el que passa és que el tipus de contrabandista ha evolucionat en el temps, i abans doncs, era gent que tenia una certa discreció i ho feia d'una certa manera, no. I avui dia, diguem, potser el pas a la casa, de la manera que es fa, és
a vista
de tothom, i a vegades amb comportaments no gens adients per part dels que ho fan, i clar, tot això doncs, forçosament genera doncs, polèmica i problemàtica.
Això hi hem de posar... Bueno, nosaltres tenim un cos de seguretat molt bo, molt eficient, però també cal que aquest reforç vingui també per l'altra banda. És a dir, per més que nosaltres volem vigilar, una vegada s'escapa de les nostres fronteres, poc a poc, i és, i allà és molt fàcil el pas de la casa, no? És a dir, ja. Travesses el riu i ja s'ha acabat.
I ja estàs de
ja no tenen els policies potestat per poder anar cap allà.
Però els francesos ja tenen, ja tenen ells vigilants per cap avall, el controlen.
Pues, si tinguéssim més poder no passaria això. No vull dir que tinguin la responsabilitat, però si està passant i està passant d'aquesta manera tan a vista de tothom, no? Tan exagerat, és perquè hi ha alguna cosa que no funciona bé.
Perquè el govern de França en aquest moment té tantes vessants que li van malament que no
ja tenen prou malbé, no?
Lo que li ha passat a París té la marinera.
Cerca per parlar del veí de dalt, per dir-ho així. Ahir s'incorporava l'antic president, el senyor Sarkozy, a la presó. Hi ha hagut aquest cap de setmana també l'assalt al Museu del Louvre. 88 milions de perjudici, es calcula, les joies robades. Dius, més el patronat polític, dius, tenim un veí a dalt que també, pobret, rep plantofades per tots els cantons aquests dies.
Aquestes coses al final passen per... són conseqüències de coses que s'han fet en el passat, no? Igual que aquí ara diem, ostres, tanta construcció que tenim, bueno, no és perquè el problema no ve d'ara. El tema i la conseqüència de tanta construcció ve d'abans, no? Vaja, jo crec que quan un fa una casa o fa un pis, no el fa d'avui per demà. Fins que no veus el terreny, no fas un projecte, no el poses, demans els permisos, passa com a mínim 2-3 anys.
O més.
O més.
Però això... aquí la rebufada d'Andorra va ser que a partir del 2007 va haver uns anys que no se venia res aquí, estava tot molt parat.
Hi havia la crisi del 2008, no? Que va a Espanya, no?
I no s'hi feia res. I, clar, han volgut revifar una mica perquè...
Hem passat de frenada.
Bueno, però el que s'està fent ara en tan poc temps, si ho hagués fet en 40 anys o 50 anys, seria fantàstic perquè anava escalonadament. Però, clar, les coses venen com venen. Van tindre d'obrir i a donar facilitats a l'exterior perquè també el país estava paradíssim. No se construïa, no se venia res, tot estava parat i el govern ha de funcionar i les administracions han de funcionar. I van a obrir, se va disparar. I ha sigut un moment que està malament perquè l'habitatge està malament a tot arreu. A França, a Espanya. Espanya està fatal. No construeixen habitatge social i està molt parat. A Andorra. Andorra li han posat moltes ganes perquè han comprat un munt d'edificis vells i ja s'han reformat, que han gastat un munt de diners a Andorra, terrible, per fer habitatge. Les coses no són... Jo ahir no critico el govern perquè ja no ha sigut el govern actual. Ha sigut un govern més de darrere que diu, hem de fer alguna cosa perquè entre diner nou i que entre puguem continuar endavant. I s'ha fet i ara, pues sí, el que ha dit vostè és que s'ha passat de frenada. Ara li han vist el rovell de l'ou i diu, aquí aprofitem, i tothom aprofita. Sí, sí. Però si això fan escalonadament, ho ve sent de meravella. Mm. I l'altre vessant és carreteres. Se necessita més vials, millorar els que hi ha i fer més vials nou. Això és impensable que no prenem mida en això.
Bueno, jo soc més partidari de poder... crear més carretera, fer-ho més ample. Tenim la geografia en el país que tenim, no podem fer les carreteres més amples. Potser el que caldria és millorar les comunicacions o estudiar altres vies de comunicació del transport de persones, perquè al final quanta gent baixa d'Ordino i de la Massana, allò cada vegada és, o
sigui, i encara baixarà
i
més
i amb tot el que s'està construint
encara que s'construirà més que fer això del,
les carreteres
del
més amples o hem d'establir. No sé, jo llenço la pregunta perquè no sóc polític ni sé d'aquest tema com s'ha de gestionar. Per això hi ha la gent que estudia i que sap, o crec jo que han estudiat casos d'altres països i tenen més capacitat de poder reflexionar sobre aquest tema. Però, ostres, no seria millor crear una xarxa de comunicació realment eficient? És a dir, que tu poguessis sortir de casa, visquis on visquis, a Ordino, a la Massana, al Pas, no sé què, i... no tinguessis l'excusa de dir és que he d'agafar el cotxe perquè és que si no després no tinc com pujar o com baixar. Que tinguis una xarxa que realment funcioni, perquè diguéssim, per aconseguir que la gent s'habitui a moure's d'una altra manera, perquè no ens passi el que ens està passant, que ara quan arribi el pont de la Puríssima ja veurem el col·lapse brutal que tindrem aquí, com cada any, però cada vegada més.
Ha millorat molt la xarxa d'autobusos, eh? Que l'autobús puja des del Pas de la Casa fins a la Seu d'Urgell i des de Sant Julià al Pas de la Casa i a la vall aquesta també puja l'autobús a tot arreu. Això ha millorat molt. Però les carreteres són estretes, no adonen per
encara,
més.
Encara ha de millorar més.
Hem de millorar més les carreteres. O el metro aèric, que estava previst ja...
Per què no?
Als anys 80 o 90 ja estava... No, 90. Estava previst de fer el metro aèric, no l'han fet. Si ho haguéssim fet en aquell moment el metro aèric, tot això ja estaria arreglat. No s'ha fet, doncs... Pues, que li posin a l'agulla, però si no, n'hi ha retocs a les carreteres que se poden fer. Jo l'he dit moltes vegades, inclòs aquí. Des del Cafè Conseller a sobre de la policia se pot fer un vial per la dreta, no és gaire, i passar tot el trànsit de la Massana, Ordino, Arinsal, tot això que passa pel túnel de les Dos Valires, baixar i pujar, i atreuríem tot el foco d'aquí del centre. Això també és viable.
Costos i voluntats, després.
Això, costos, segur.
I, sí.
I segur que també tenen voluntat, perquè és que estan...
No, que el ministre estem parlant aquí i ja ho tenen exposat, això, de cara al 2035, no? Aquestes coses sempre es pensen de cara a 10 anys vista.
No queda gaire, eh?
No, però...
D'aquí al 35 ja estem.
Potser estem parlant això i ja s'està això plantejant en algun despatx,
ojalà,
no?
Ojalà que sigui així, ojalà.
Parlant de futur, anirem fins al 2037. FEDA ha signat un conveni amb Endesa per garantir un preu estable d'un 30% de l'energia que comprarem fins al 2037. Bueno, això dona obertura també a nous negocis tipus doncs, hospedatge de dades i coses així. Bueno, és una cosa bona de
bona
tancar, tancar un cost.
Bé, és una bona notícia. I per què aquí també que tenim muntanyes tremendes, perquè no fiquem més plaques solars per generar electricitat nostra, pròpia nostra. Jo crec que també això seria una bona inversió per Andorra. Són coses que ja tenen alguna placa solar, però en grans dimensions, que la muntanya aquí a dalt la dona el sol i tindríem molta electricitat del país.
I posar-les al lloc adient, perquè hi havia també, diguem, discòrdia entre Espanya i Andorra per el camp diguem, fotovoltaic que tenim a dalt per sobre de Pal, també, que de les limitacions de les fronteres, o sigui que mirar que no estigui massa prop
també del... També hem d'entendre, no?, que quan posem plaques solars també ocupen una extensió de terreny que és com si construïssim, també, no?, per dir, perquè també ocupen ocupen molt de lloc. Potser hi ha altres alternatives a nivell tecnològic que poden, el que hem de fer, per exemple, és sobretot el tema de millorar l'eficiència energètica, és a dir, quan podran fabricar algun tipus de motor o algun tipus d'element que gasti menys que aquella energia que genera. El dia que aconsegueixin això, ja no necessitarem tanta energia, tanta capacitat, diguéssim, d'absorció com de despesa. És a dir, no? La idea és fantàstica, a veure si els que saben inventar això ho poden aconseguir.
Ojalà tregui
no?
un invent, com ho dius, que tregui més. Però és que cada dia per tot consumim electricitat. El microondes, la cuina, la planxa, el que vulguis, tot el fem funcionar per la banda del carbó.
Hem millorat moltes coses, no? Hem canviat tota la xarxa d'il·luminació, evidentment ja està completament, si no completament, però quasi obsolet el tema de vas a buscar un fluorescent i et diuen que no fluorescent, no, això no. Ara tot va amb LED. Ara tot és...
Molt important. Això ha avançat molt, importantíssim.
Amb els cotxes, amb el tema de l'energia i sobretot el que està millorant és el tema de com retenir aquesta energia i com millorar l'eficiència de la despesa d'energia que necessita un cotxe per moure's. Ja no dic, igual que diem un cotxe, diem les bicicletes, diem les motos, diem qualsevol, diguéssim, mitjà
de mecanisme,
no? És a dir, el dia que puguin generar un motor que gasti menys d'allò que consumeix, és que seria completament autosuficient, no? Això seria fantàstic.
Sí, que faci motor, per el cas d'un elèctric, que sigui motor i dinamo al mateix temps.
Sí, però que aquella energia que necessita per moure's sigui menys que la pròpia que genera per moure's al moviment, diguéssim, de rotació. No sé, potser estic dient una bejanada, però la idea seria fantàstica.
Ja n'hi ha cotxes que van amb bateria i amb gasolina. I aquests cotxes, quan és una baixada, ja se recarga la bateria. Jo tinc un cosí que va des de Barcelona a Lleó amb una càrrega només de gasolina. Això ja ha millorat molt, també. Ja està avançant, però clar, després les bateries també consumeixen molt i
Ha millorat l'eficiència. Sí. Tant de menys espai poder tenir més energia acumulada, ja, com el fet de quina és la despesa que utilitzen aquests motors per desplaçar-se i que n'utilitzin menys per poder-se desplaçar durant més temps o durant...
I després n'hi ha aquests molins que han posat de vent, que això costa una fortuna, un molí d'aquest...
Una eòlica, sí.
Val de... Sobre cada molí val entre 7 i 9 milions d'euros, un molí d'aquests. Però ara s'han prohibit perquè diuen que, clar, maten els ocells quan passen volant i tot això, pues ja no se fica. És que...
Guanys i pèrdues, que guanyes i que perds, per dir-ho d'una manera.
Sí. Com a les vacunes, no?
Sí.
Al final, si es va morir per la vacuna, bueno, ja, però... I quants se n'han salvat si no se l'haguessin posat, no? Ja.
Va. Doncs sí, és
així. Mai plou a gust de tothom, no?
No, això està clar. Jordi Barceló, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Denis Garcia-Vella, merci per la teva presència.
Gràcies a tu per invitar-me i que... A veure si hem parlat coses positives pel país i hem donat alguna idea que sigui positiva i bona.
Bueno, segur que la gent que ens escolta agafa notes i passen la nota. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.